un altaló. Molt bon vespre, gent de teatre, molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes i benvinguts a l'Amunt al Taló, el programa que repassa l'actualitat teatral sabadellenca i de més enllà a través d'entrevistes, reportatges, cròniques, història, duels i molt més. I ja som a desembre, últim mes de l'any. Ja heu obert el calendari d'advent? Us imagineu un calendari d'advent on cada dia tinguéssim una proposta cultural a Sabadell? Doncs la veritat és que estaria molt bé i no estem tan lluny d'aconseguir-ho perquè l'actualitat teatral bull aquest mes. Vinga, va, sense més preàmbuls, repassem els continguts del programa d'avui. D'aquí res vindrà a l'estudi el Jordi Fiter per parlar de Sort en Tenim, la peça que s'estrenarà a la Caborpí per commemorar doncs, aquest Nadal. Llavors vindrà l'Elvira Franc, a Teatre de Franc, per parlar de dues propostes del Teatre Nacional de Catalunya. I finalment tindrem aquí a la Núria Uller i el Marc Lorenzo per parlar de Cartes d'Amor, la primera peça que es farà al reconvertit Espai Àrtic Teatre.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. Al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. L'entrevista.
Un any més, i ja en van 28, el cabaret literari de l'Ús Teatre torna a la Caborpí per Nadal. Sort en tenir més el nou títol. Un repartiment fantàstic format per Eric Alés, Mariona Ribas, Diana Torné i Marta Tricuera, dirigit i escrit per Jordi Fiter, amb qui volem parlar una estona. Jordi, el primer de tot que et volia preguntar, com definiries Sort en Tenim en relació amb els cabarets literaris dels darrers anys? És una continuïtat, és una evolució o una mica de tot?
A veure, clar, presenta que després de tants anys ja, que aquest serà el 28è, la 88a edició que ho fem, clar, hi ha una cosa que s'ha anat com consolidant, que és una mica aquesta qüestió del format, no? que és una cosa que hi tinc una relació amor-odi, perquè m'agradaria doncs, fugir-ne per provar altres coses, però també és veritat que hem aconseguit un producte, diguem-ne, que la gent ja el reconeix, i és el que ens demana. Llavors, potser per Nadal no cal canviar, perquè veiem que és una cosa que funciona molt bé. Ara, el que sí que ens trenquem les banyes i és el que costa més és en buscar continguts nous cada any. Això és el que realment saps donar la feina, no? Però el format, sí, clar, el format és una repetició perquè és això que et dic. Nosaltres notem que la gent tindria un disgust. Aquesta vam estar a punt de canviar, fer un canvi radical.
I al final no.
Però vam considerar que, home, que era com no despreciar, però saps? La gent ens demana això, i bueno, doncs fem perquè és... I jo crec que el fet de que portem ja més de... quasi el 60% d'entrades venudes, encara estem a més de 20 dies d'estrenar,
sí.
Amb aquesta confiança cega de que la gent ve perquè vol veure això, doncs, i que ve una mica també... A veure què els hem preparat aquest any, és que vull dir que és aquesta cosa de la novetat dels continguts, que és el que el teatral, i que dius, a veure aquest any de què ens parlarà, a veure amb què riurem, a veure amb què plorarem, a veure amb què ens emocionarem, no? Perquè
sí.
Tracta de jugar una mica amb tots els sentiments.
De moment el que la gent sí que sap és el repartiment, que en parlarem després, i el títol, que és Sort en Tenim. De què creus que tenim sort?
Bueno, una mica seria aquesta reflexió d'agrair la sort que tenim de tenir uns textos, uns poemes, unes cançons, que hi ha gent molt bona que s'ha dedicat a escriure coses molt bones i que val la pena a vegades recordar-les, no? I quan mirem enrere, diguem, nosaltres volíem fer com un retorn als clàssics, però no als clàssics entesos com a grecs i romans, sinó qualsevol cosa que mereixi ser recordada i qualsevol cosa que mereixi ser imitada, perquè ens aporta bé, ens fa millors, no? I el clàssic també ho és, Hitchcock, un clàssic, no?
Sí.
No cal anar-nos en tan lluny, però vull dir que, bueno, sí, fem, ja que sé, hi ha coses de Molière, hi ha coses però també hi ha coses actuals que ja són com un clàssic, no? Que és el poeta Espriu mateix, que aquest any es commemora el 40è aniversari de la seva mort. Bueno, pues, jo considero gairebé un clàssic perquè ens aporta això, ens aporta un model de voler-lo imitar, no?
I en què has agafat aquest any? És a dir, en què t'has volgut centrar o en què t'has volgut dedicar del moment que vivim, no? Per portar-ho al cabaret literari.
Sí. A veure, és molt variat, perquè ja et dic, no segueix un fil argumental que es vagi desenvolupant, sinó que són... Per això nosaltres n'hi diem cabaret, perquè aquest format d'un número rere de l'altre número fa que tingui aquest aire així de cabaret, evidentment, i que s'intercalen amb les músiques i amb les cançons, i té aquest format més desenfadat, però els continguts van variant, i sí que reflexionem, doncs, jo què sé, sobre els clàssics eterns de la, no sé, per exemple, de la posició, hi ha un bloc que està dedicat gairebé a la posició que té l'administrat, que som nosaltres, enfront de l'administrador, que són aquells que representen que ens han de solucionar els problemes. No? I hem trobat una sèrie de textos i una sèrie de reflexions que fan gràcia, perquè s'ha pervertit l'ordre, diguem-ne, no? Que l'administrat està al servei de l'administrador, quan en realitat hauria de ser al revés, no? Perquè l'administrador està allà per servir-nos. I d'això hi ha molta gent que n'ha parlat i ha trobat coses, no? Que fan molta gràcia o fan molt de llàstima, depèn de com tu vulguis mirar, no? Perquè vull dir, qualsevol cosa, qualsevol gestió que hagis de fer, tu que t'has d'espavilar a fer no sé què, a fer la factura electrònica, a presentar no sé què, i si no ho fas, bueno, saps, hi ha amenaces per aquí, amenaces per allà. Bueno, en fi, ara tampoc cal, diguem-ne, però és una reflexió curiosa, no? I això és un dels temes, però bueno, també toquem coses diverses, vull dir, no hi ha un monotema.
I amb tantes edicions que fa que ho feu, imagino que ara ja gairebé, no?, que estàs pensant en el proper. S'ha convertit el cabaret literari en una part de la teva vida, que llegeixes alguna cosa, et ve algun pensament i ja penses en com incorporar-lo al proper?
Totalment, sí. Totalment. És així, eh? Vull dir, a vegades, l'altre dia ho rumiava, perquè estàvem treballant una escena concretament i els vaig dir, mireu, això ho fem? I perquè un dia que estava escoltant la ràdio vaig sentir parlar d'aquesta cosa, vaig buscar l'autor, doncs, i vaig trobar això, i per això ho fem, dic, perquè jo estava connectat, encara que faltessin 9 mesos, doncs jo ja tenia, no sé, l'actitud, no?, d'estar... De rebre coses que et puguin servir per anar confeccionant aquest guió. I és una actitud que estic tot l'any, diguem-ne, connectat, no? Perquè és que si no seria molt difícil, perquè, clar, ja et dic, això s'ha de començar de zero cada any.
Clar.
I ja, per molt que tinguem ja l'experiència dels anys i ja sabem una mica el timing com ha de ser, que doncs que comencem a assajar doncs, el novembre, si qualque cosa vol dir que l'octubre el guió ja ha d'estar tancat, si qualque cosa vol dir que el setembre o l'agost...
Ja has de tenir-ho tot.
Exacte, ja funciona un timing bastant apamat. No?
Agafes textos que són, diguem, no, clàssics, que podríem definir-los molts amb la paraula solemne, però en canvi no és la intenció del vostre espectacle, ser un espectacle solemne. Com ho aconseguiu, això, d'agafar aquests textos i no modernitzar-los, perquè no els modernitzeu, però sí fer que, de la manera en què són dits, no, que siguin atractius i siguin actuals i que ressonin amb naturalitat.
Exacte. Jo crec que una cosa que ens va molt a favor és l'espai, perquè el fet d'estar allà a la cala que tens la gent, com aquell que diu, la falda, que és com si estiguéssim al menjador, saps? Vull dir, sí que hem de donar-hi uns acabats i hem de fer una sèrie de coses que tècnicament tingui una qualitat, però volem aquesta proximitat tant en la interpretació, que és el que fa que llavors sigui versemblant i que t'arribi a tocar una mica l'esperit, no? Perquè, home, això m'ho està dient a mi, aquest senyor que està aquí dalt a l'escenari, m'està dient unes coses que m'arriben. No és una obra de teatre, saps? Vull dir, prescindim del context, moltes vegades els dic als actors, però això com, quan em pregunten, això com ho haig de dir? Bueno, dic, és que clar, no hi ha un personatge aquí, no estàs fent un personatge, hem agafat un diàleg d'una escena, d'una obra, per dir una idea, no? I llavors s'ha de construir a partir de la naturalitat, a partir de la veritat, que el propi text ja té, perquè si tu descontextualitzes un diàleg i vols donar força al missatge d'aquest diàleg, llavors agafa molta força i agafa també molta, molta actualitat, perquè això ho estan dient dues persones que són com jo, que estan aquí, que van, o sigui, van vestides i van maquillades, però que són, saps? No són dos personatges d'una obra que jo haig de fer una abstracció per imaginar-me. No, no, és el mateix que està baix a la platea, està dalt a l'escenari, i la gent s'identifica amb això. Uh-huh. Llavors, bueno, fa molt efecte que aquests textos perdin la solemnitat, però també agafin profunditat, perquè clar, també ens va a favor, això.
No, no, i tant, sí. I tant, els naturalitza. M'agradaria parlar-te un moment del repartiment, vaja, que me'n parlessis sí. Tu a mi més aviat, sí. Eric Alés, Mariona Ribas, Diana Torné i sí. Marta Tricuera. Què has buscat en aquest equip d'intèrprets i com està sent treballar amb ells?
Sí, bueno, una mica també l'atzar, de vegades, que ningú ens ho esperàvem, però aquest any, saps que nosaltres tenim la Marina Prades, que és la nostra cantant, diguem-ne, oficial, uh-huh. Però aquest any, bueno, mira, la vida ha fet que no pugui estar amb nosaltres per una qüestió de bona, eh? Vull dir que és que està embarassada i que no podrà, uh-huh. Perquè és molt arriscat per dates i ja ens ho vam, diguem-ne, decidir fa temps. I llavors, bueno, vaig buscar una alternativa i primer estava una mica perdut. I al final vaig trobar aquesta opció de fer-ho amb el Eric. Uh-huh. I, clar, nosaltres no havíem tingut mai... Bueno, sí que havíem tingut un cantant masculí, perquè havíem tingut l'Oriol Pedrós, però ja fa temps, i sempre feia com de complement, com de segones veus, a part de tocar la guitarra, no? Però així un cantant que sigui al front, no ho teníem. I vaig dir, home, doncs, ja que tenim un canvi de gènere en la part de música, que és masculina, diguem-ne, buscarem un complement i farem tres actrius, diguem-ne, que portin dins el pes de la
peça,
de la funció a nivell textual, no? Mm-hmm. Per provar un canvi també inclús de proposta, perquè sempre, bueno, ara no puc dir sempre, però amb un 80% dels espectacles que hem fet, no per obligació, però ha sortit un repartiment bastant paritari, de 2-2, sempre normalment, o 3-3, vull dir. I aquest any, no, doncs farem només tres noies que puguin fer el contrapunt d'una part que té molta potència, que és la música, perquè quan el cantant surt a l'escenari, la veritat és que allò que xupa càmera, no? Perquè sí. La música, sempre la música en directe, allà tan a prop, és, vull dir, t'arriba directe, vull dir que la part musical és molt potent, saps? I jo trobo que queda bastant ben compensat. Ells estan, bueno, molt contents, l'altre dia feia un assaig conjunt amb l'Èric i les noies, i molt bé, perquè algun moment participa també d'alguna part de text per també aprofitar, ja que hi és, potser fem fer quatre coses, però vull dir que ell es dedica a la música, a l'espectacle, no? I, no, estem contents, sí.
Fantàstic. Doncs escolta, 20, uh-huh. 21, 25, 26, 27 i 28 7, de desembre...
28.
Sí. És a dir, un total de 7 funcions, oi? Perquè, no, 8 funcions.
Sí, perquè un dia que fem doble.
Exacte, 7 funcions, perquè un dia feu doble, el dia
27. El dia 27.
I em comentaves que ja hi ha entrades venudes, per
sí.
Tant...
Uf.
Doncs,
no, és que...
bastantes, la gent hauria de córrer.
Cada any em quedo sorprès, però aquest any més que mai, perquè és que et dic, ahir em van passar les estadístiques i dic, ostres, hem superat ja... el 40%, dic, ostres, doncs, bueno, anem molt bé, no?
Fantàstic, tu. Sí, doncs, escolta, sí. Si les voleu aconseguir, si el públic es vol aconseguir, doncs des de la Caporpí, per internet les trobareu facilíssimes,
sí,
sort en tenim.
Sí, a la plataforma Codetickets.
Exacte, des de Codetickets. I res, escolta, encara queda un temps, però queden unes setmanes, però Jordi, molta merda amb l'estrena.
Gràcies.
I que vagin molt i molt bé els assajos, i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per l'interès i per la constància.
Que vagi molt bé, Jordi. Adéu.
Adéu-siau, adéu, bona tarda.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. Teatre de Franc.
I ha entrat a l'estudi la que jo diria que és la directora del programa, pràcticament. Elvira Franc,
home, no
molt
tant,
bona
no
tarda.
Tant, no.
Estàs a punt. Si no ets la directora, ets la directora honorífica, això segur.
No, directora no, sí, perquè és col·laboradora...
Honorífica.
T'haurem
de fer una estàtua.
Sessió però molt constant.
Molt constant. Elvira, què tal? Com estàs?
Doncs bé, bé. Sí? Una mica fredolada,
sí.
Fa fred, però bé, bé, bé. Sort que els teatres no fa gens de fred.
Això és veritat, això és veritat.
I a més, respira aquest caliu.
Avui ens vens a parlar de dues obres que no t'has mogut de glòries, perquè
exacte.
Les dues, oi, són del Teatre Nacional.
El Teatre Nacional, exacte. Sí, sí, totes dues.
Per quina vols començar?
Comencem per Los Nuestros, a la sala petita. Anem
Vinga.
De petita a gran.
Perfecte.
De la sala petita, després anirem a la gran.
Molt bé, la petita.
Doncs Los Nuestros, a la sala petita, que em deies, del TNC, una proposta escrita i dirigida per Lucía Carballal. Recentment presentada a Madrid, amb molt èxit va tenir a Madrid, En entrar a la sala, ens trobem en un escenari obert, amb un públic distribuït a tres bandes, i al fons de l'espai escènic s'alça una gran pila d'estres domèstics apilats uns sobre els altres, formant una mena de paret inestable, que sembla que hagi de caure, gairebé impossible d'imaginar que es mantingui dreta, Dius, a veure, tant d'estres un sobre l'altre. Aquest element ens fa pensar de seguida en l'idea d'una llar, una casa plena de records, d'històries familiars que, malgrat la fragilitat, com la paret aquesta que deia, encara sostenen tot el conjunt. La família protagonista és jueva, sefardita, original de Tànger i establerta actualment a Madrid. La matriarca acaba de morir i els familiars es reuneixen per complir la tradició de la seva comunitat, conviure 7 dies junts per afrontar el dol. Estan, doncs, això, 7 dies
convivint. Per passar el dol, sí.
La germana gran ha organitzat aquesta trobada. I arriba el fill amb la seva parella, la filla petita de la difunta amb una nova parella i els seus dos fills, i una cosina. La convivència fa aflorar tensions entre tots. Reneixen conflictes soterrats, inseguretats, incerteses i desitjos ocults. La peça aborda temes com la desigualtat entre religions, el xoc generacional entre les relacions entre mares i fills, la denúncia subtil, sense anomenar-la explícitament, del genocidi palestí, la recerca de la identitat i, sobretot, la importància dels vincles familiars de la societat actual. Les situacions aparentment quotidianes es transformen sovint en escenes dramàtiques i en d'altres moments força còmiques. També hi emergeixen emocions com la por, l'enyorança, la fragilitat o la il·lusió. Un batibull de temes, jo diria, Molts temes alhora. Tots ells força interessants. I que, malgrat les bones interpretacions, personalment en cap moment em vaig sentir interpel·lada ni emocionada. Potser perquè la llengua que s'interpreta és el castellà i no és la meva llengua. Potser també perquè es representa que està a la ciutat de Madrid, una ciutat que no hi tinc cap vincle tampoc, o perquè les formes de la interpretació són molt llunyanes de la nostra forma i l'estil teatral, de la nostra manera d'interpretar. És com més exagerat, com jo em diria, sense ofendre ningú, més madrileny, més espanyol, no? Nosaltres fem les coses més planes, més de tu a tu, diguéssim.
Més subtil, no?
I, sí, i llavors això em va posar com una barrera, que no em va deixar doncs, gaudir de tota l'obra. Així tot, és una proposta bastant interessant, És una obra que es farà fins diumenge 7 de desembre.
I està revisant ara i encara queden entrades per 3 dels dies.
Doncs,
és a dir, dels 5 dies que queden, 3.
Sí.
Avui i demà no hi ha entrades.
Si voleu anar, encara teniu fins diumenge.
Encara teniu fins diumenge, exacte. Sí. Molt bé, i l'altre, pugem unes escaletes i entrem a la sala gran.
Anem a la sala gran. I llavors les tornem a baixar.
Les tornem a baixar.
Perquè ja saps que a mi m'agrada el teatre estar endavant, vaig agafar les localitats fa molt de temps.
Molt bé.
I a mi m'agrada... La sala gran, a mi m'agrada estar endavant.
Sí.
Perquè ja és bonic en darrere, si fan un gran espectacle, però si és una obra de text...
Sí, és pràcticament immersiu, vull dir, és que ho veus, no?
Sí.
A tot arreu.
Sí, sí, però si vas enrere es perd bastant el text.
Sí, sí, això
sí. A la sala gran. I llavors, per això, sempre miro d'agafar localitats
molt bé.
Molt proper a l'escenari.
Molt bé.
Doncs això, La corona d'espines, de Josep Maria de Sagarra, com dèiem, a la sala gran del Teatre Nacional de Catalunya. Una producció que m'ha captivat profundament. Un repartiment extens i extraordinàriament variat que combina veterans amb joves talents. Uns elements que, dirigits per la sàvia i meticulosa mà de Xavier Albertí. Per mi és un dels directors, ara actualment, dels millors.
De referència, completament.
I tant.
Ens ho va dir en una entrevista fa temps aquí en aquest programa, Sergi Balbel, que Xavier Albertí havia sigut un dels seus referents.
Un dels seus referents.
I que d'ella n'havia après moltíssim.
Me'n recordo que ho va dir. Sí. Que jo sempre l'he considerat una persona sàvia, perquè sap parlar de tots els temes, de la música, li agrada molt la música, de la història. Saps aquelles persones que diu,
sí,
és un savi.
Jo vaig ser-hi el dia del col·loqui i allò que fan, no?, que comença per anar el director, perquè els actors s'han de canviar, alguns s'han de dutxar, i llavors van sortint, no? Sí. I fan aquelles primeres preguntes al director. Ostres, doncs no havia vist mai que a cada resposta de l'Albertí la gent aplaudia, no? Que normalment s'aplaudeix al final del col·loqui, però parlava d'una manera, amb una clarividència, que cada vegada que acabava una resposta, la gent aplaudia, no?, conscient que havia rebut, era una classe magistral de 4 o 5 minuts. No,
estic fantàstic, segura que sí, no et sents parlar i és això. Cada vegada aprens d'ell.
Completament. Sí.
Doncs, bueno, és una obra que es va estrenar el 1930 i que, sorprenentment, ha estat poc representada. Aquesta és només la cinquena vegada que s'ha vist dalt d'un escenari professional. Amateurs n'han fet altres vegades, altres versions. Però professionals és la cinquena vegada, des que es va estrenar, com he dit, el 1930. Els versos de Segarra, finíssims, musicals, preciosos, i sonen amb una naturalitat tan espectacular. Cada actor els diu amb una veritat que defuig de la cantarella teatral d'altres temps. Jo penso, fa 50 anys aquesta obra feien aquelles cantarelles. En canvi, ho fan tan natural que t'arriba tot el que diuen.
De fet, perdona, que potser et vaig fent
alguna aturada. M'encanta.
En el col·loqui ho van comentar, que evitar aquesta cantarella, entre cometes, era el seu gran repte, no? Perquè es deia que com que aquesta obra l'havien fet a amateurs moltes vegades, doncs els amateurs veuen rima, no? I ho fan com si fos un poema. I en canvi ell havia intentat molt treballar-ho això, i que normalment aquestes obres s'assagen durant un parell de mesos, i des del primer dia ja s'està assajant en escena, col·locacions, etc. Doncs van explicar que van estar 3 setmanes d'obra a taula, és a dir, només per el com havien de dir-ho, que clar, és gairebé la meitat del muntatge, només taula, d'ahir aquesta paraula i aquesta paraula i aquesta entonació i posar l'accent aquí, i es nota el resultat, es nota.
I tant.
Que de fet, he de dir a Elvira que fins que no va passar mitja hora, de cop vaig dir, és en vers, l'obra? És a dir, que no me n'havia ni adonat. Sí. Amb lo fàcil que seria, no?, amb aquesta cantarella des del primer moment, i en canvi, era tan natural que vaig trigar a assabentar-me que era vers.
I d'aquest tipus de poesia, llegint una persona, tu llegeixes l'obra
i fas la cantarella. La fas al cap, completament.
I fas la cantarella, i en canvi ho escoltes, i això que dius tu, no es nota que sigui poesia. Però es veu que en Segarra, ell ja, habitualment, quan parlava, ja feia rodolins.
Ah, sí?
I era una persona que li sortia espontàniament de fer, doncs, això, poesia, amb tot el que deia.
Sí.
O sigui que, bueno, és ben bé característic d'en Segarra. I el resultat, ja et dic, és una posada en escena que, tot i respectar, com dèiem, l'essència clàssica del text, respira contemporaneïtat i humanitat. El no sentir aquesta cantarella et fa sentir molt a prop de totes les situacions que van passant. L'argument gira a l'entorn d'un noi orfe, adoptat pel seu tiet, o es fa passar pel seu tiet, que el vol casar amb una pobilla rica per pujar socialment. A partir d'aquí, Segarra critica la hipocresia social, el tracte envers a les dones, la política i la religió. Una mirada dura i lúcida a la societat d'aquell temps. Però potser també ara,
Sí, a mi aquesta és de les coses que més em va costar enganxar, diguem, el trobar-li el perquè, no?, que no li veia massa paral·lelismes amb el món d'ara. A mi això em va costar una mica.
Bueno, és una crítica.
Sí, una mica.
I l'argument sembla senzill, sembla d'aquella època, no? Sí. El típic que vol casar el fill o la filla per tenir uns avantatges socials o riquesa, però en canvi està tan ben escrit dit.
Sí.
Que enamora. L'escenografia, a més, és senzilla, però elegant. Una llarga taula central, plena de copes i ampolles, i un
clarissembal.
Ara, clarissembal, veus que no em sortia, a un costat. I al fons, una gran porta que es transforma subtilment en pintures tradicionals, es va transformar en aquella porta. Jo no sé com ho faran que en vagin de bolos, perquè aquella porta, segons a quin escenari,
més petita,
no hi cabrà.
Perquè és una porta, Elvira, que ben bé fa 15 metres d'alçada.
Molt, molt, molt. És enorme, enorme. El vestuari també és ric i detallista, i les perruques que els actors es treuen en alguns moments aporten un joc visual molt encertat, diria jo. La il·luminació, austera però precisa, acaba de construir un ambient intens i ple de matisos. Però allò realment memorable, com dèiem, també hem comentat, és la força del text i la direcció d'actors, on sovint els actors estan en escena estàtics.
Sí, sí.
Els braços caiguts a banda i banda del cos i donant importància només al vers, la veu, l'entonació, el sentiment que arriba ple, sí, aquest sentit. Aquest sentiment. Parlem dels actors. Àngels Guanyalons ofereix una interpretació, jo diria, magistral.
Magnífica.
Continguda i profundament dramàtica. Se la coneixia com, bueno, de cantar, no?
Sí, sí,
i en
sí.
canvi, quan agafant una obra en vers, i dius, és una actoraça, és d'aquelles que direm, d'aquí un temps, la Guanyalons.
Correcte, correcte.
El cognom, com sí, els sí, grans sí, actrius, sí. sempre els diem els cognoms.
El cognom, sí, sí.
La Guanyalons quedarà. Sí, sí. La gran dama del teatre català. També tenim, parlem-ne, del jove sabadellenc Joan
Jan,
de Casablanca.
Jan de.
Sí, que l'havíem tingut aquí al programa, col·laborador del programa.
I tant, i tant. I que li està anant molt bé
i, està,
i que ens n'alegrem moltíssim.
És que ho està demostrant.
Sí.
Fa una actuació plena de matisos.
I tant.
I jo crec que és una persona que promet, que li promet una carrera brillant, eh?
Sí,
jo
sí,
li
sí,
desitjo,
sí.
però és que a més s'ho mereix.
I tant.
Llavors hi ha l'Abel Folk, que sorprèn interpretant un personatge que sap amagar la seva maldat. Un personatge que podries dir, el podria haver enfocat d'una altra manera, però el director ho ha volgut així. Que no saps si és tan dolent com sembla, però sí que és dolent. El director ho ha volgut d'aquesta manera. Tenim l'Oriol Genís.
I tant.
Donant el toc de la seva professionalitat, ja conegut, igual que els altres veterans. La Rosa Vila, que em va fer molta il·lusió tornar-la a veure, que feia temps que no l'havia vist a escena, i el Manel Barceló, que demostren, com sempre, que veure'ls és un verdader luxe.
I tant.
També destaca l'impressionant monòleg de l'actriu, la jove actriu Júlia Roc. Un monòleg preciós que t'arriba al cor, sobretot a les dones. I el treball també sòlid de Jordi Domènech, Pau Oliver, Laia Valls i Roger Vilà. Tot seguint les indicacions del director, com deies tu.
De text, precís, sí, sí. Sí,
sí, sí. I doncs, ressaltant aquest text.
Sí, sí.
A més, Albertí signa detalls de direcció d'una bellesa subtil. Gairebé cap contacte físic entre els personatges. Al final, penses, aquí potser fa 50 anys el mare i fill s'abraçarien. No s'abracen, no es toquen, no es mouen. I això encara crea més intensitat.
Més tensió, sí, sí, sí.
És més bonic. Només es toquen en els moments durs, en moments de baralles, però en moments amorosos no es toquen. És bonic. I, a més, hi ha uns canvis d'acte, que abans baixava el taló i canviava l'acte, que ara estan resolts amb una música del piano en directe, uns xiulets de fons i una penombra plena de presències que travessen l'escenari o se'n van de l'escenari. Amb aquesta obra, jo diria que el Teatre Nacional de Catalunya fa la feina per la qual va ser ideat i construït. Fer lluir el teatre català, en català. Una proposta exquisida, respectuosa, emocionant i absolutament imperdible. Una joia, jo diria, retrobada. Us recomano, de veritat, que si no l'heu vista, que no us la perdeu. El TNC està programada fins al dia 21 de desembre, però després faran gira. I atenció, que vindran a Sabadell a fer-la el mes de març. Si no podeu anar a Barcelona, no us la perdeu.
Però no confieu massa en el mes de març. És a dir, que potser les entrades s'acaben, etcètera.
Ah,
no?
Sí,
vull
no,
dir
que no espereu l'últim moment.
Exacte, ja que la tenim aquí a Barcelona aquestes setmanes, doncs
aneu
doncs,
a Barcelona.
Barcelona.
Sí.
Una última curiositat que em va agradar molt. Van parlar del per què Segarra feia vers quan ja no es portava el vers cap als anys 30, oi? Cap al 1930 es va estrenar.
Sí, es va estrenar. Sí.
Ja s'havia deixat una mica de banda, Guimarà ja no ho feia servir, i Segarra considerava que cada teatre, no? El teatre espanyol, el teatre francès, alemany, tenia la seva veritat escènica.
I tant.
i considerava que la catalana, la veritat escènica, es feia des del vers. I per això ell era un ferm defensor del vers i seguia doncs, utilitzant-lo. I em va semblar molt bonic que ho expliquessin, que ho recuperessin i que...
I tant, s'agarra per nosaltres i Guimarà també són els Shakespeare's catalans,
sí,
diguem.
Sí, i tant. I els hem de reivindicar i m'agrada molt cada
cop. I tant,
cop
que es faci. I que es faci d'aquesta manera austera.
Sí, sí,
sense
sí, sí.
estridències. Sí. Eh? Tal clàssica, tal com es podia fer, però... a la nostra manera, d'ara.
Però amb molt de pressupost.
Exacte.
Que és una de les obres que més pressupost tindrà segur d'aquesta temporada, sí. I està molt bé, hòstia, que es dediqui a un Segarra, més a més poc conegut.
I tant que sí.
Molt bé, doncs, Elvira, escolta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens retrobem la setmana vinent.
Això mateix. Vinga, adéu-siau.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló.
En una ciutat com Sabadell, amb una llarga tradició teatral i una escena cultural viva, l'aparició o el creixement de nous espais escènics és sempre una notícia d'envergadura. No només perquè amplia l'oferta cultural, sinó perquè crea comunitat, genera oportunitats per a creadors locals i enriqueix la vida social de la ciutat. Aquest setembre, Àrtic Teatre, sota la direcció de Núria Uller i Marc Lorenzo, ha fet un pas endavant important traslladant-se a un local més gran i obrint una nova etapa. Un projecte que també vol tenir una temporada estable de teatre, amb voluntat de continuïtat i vocació de servei públic. Avui venen aquí a l'estudi, precisament, la Núria Uller i el Marc Lorenzo per parlar-ne. Molt bon vespre als dos.
Hola, bon vespre.
Bon vespre, què tal?
Què tal, com esteu? Veniu directes d'allà, penso.
Directes, directes.
Sí, bueno, ja quasi dormim allà. Sí, sí, estem les 24 hores 7, vull dir que...
Sí, com sí. És el vostre dia a dia? Ara parlarem de tot el que ha sigut aquesta bogeria de muntar un nou espai, etc. Però com és el vostre dia a dia?
Bueno, el nostre dia a dia és frenètic, està ple d'aventures, vull dir, només despertar-nos ja tenim missatges, ja tenim correus, ja tenim gestions, i inclús quan dormim somiem amb les coses que hem de fer per tirar endavant el que és un projecte com aquest, no? De formació, d'exhibició i de creació artística.
Hem de parar-nos, hem de parar-nos de tant en tant a casa i dir, ei, stop, anem a sopar tranquil·lament, perquè si no això es converteix en la conversa diària, no? I en tot discutit a tota estona.
Sí, sí, és com tenir una pantalla. Dia d'avui, el dia a dia, és com tenir una pantalla d'Àrtic just davant de unes ulleres d'Àrtic, amb el que veus Àrtic.
Tot.
Sí, sí.
Perquè realment heu fet un pas molt important. A veure si podeu explicar, teníeu un local a la Creu Alta i ara, en canvi, us heu traslladat.
Sí. Sí, sí, hem passat d'un local de 200 metres quadrats de lloguer a un altre també de lloguer, però una mica més gran, en aquest cas de 350 metres quadrats, més, bueno, més un altell que inclús podíem... ens dona espai per guardar-hi coses.
O sigui. Emmagatzemar una miqueta, sí. La gràcia amb aquest trasllat és no només fer que Àrtic Teatre com a escola de teatre pues, segueixi creixent, donar també espai a la salut i al benestar, sinó també poder fer sala de representacions, que és com un tercer pilar que obrim, que ens llancem a la piscina, que a vegades penso, no sé si ens ho hem pensat gaire, però allà estem també perquè pugui ser la tercera pota del projecte.
Bueno, la intuïció suposo que ens ha portat allà, les ganes d'una sala de petit format de fins a 100 localitats, també ens ha portat cap allà per poder, bueno, per poder fer cabuda pues a joves companyies, artistes emergents, artistes que estan sortint de la formació artística i que es comencen a dedicar, o altres que ja porten llarga trajectòria i que tinguin aquí també, pues, a Sabadell, un espai a on portar els seus projectes. Perquè segurament és el que plantejàvem, de sales a Sabadell n'hi ha, de teatre n'hi ha, però de sala petita que pugui encabir projectes que potser no demanen tant d'aforament o un públic, o que potser busquen alguna cosa més íntim, un teatre més pròxim, com de tu a tu, doncs aquí estem amb l'espai aquest, amb la proposta d'aquest espai.
Uh-huh. En quin moment veu creure que era necessari fer un pas endavant? Es miren, somriuen...
en el moment en què hem de marxar d'aquell espai bàsicament. O sigui, sí que s'ha de dir que és somni vital meu, que sempre he volgut muntar una sala de teatre, llavors això és el rum-rum que hi ha darrere, però diem, no sé...
Jo crec que l'univers o la vida sempre et porta per camins que no controles, llavors... Va haver-hi un punt important en el que era el lloguer, que se'ns acabava el contracte, i en aquest cas no hi va haver-hi renovació.
És un bon motiu, això, no? Sí. La primera és per buscar un nou espai. Sí, és un bon motiu.
Era així. Llavors, abans de tirar tota la... és que no tenim espai, ja no tindrem espai, ens feu fora d'aquí. Bueno, tu mires des d'uns altres ulls i penses, bueno, doncs potser és per alguna cosa. Llavors ho entens després, de dir, és que clar, és que el que estem fent ara, o el que està succeint ara, o com està creixent el projecte ara, no hauria passat si no hagués passat justament això, de que s'acabés un contracte.
Això ho diem ara, perquè ho hem patit, ho hem patit.
Sí, ara ho diem molt contents, i com molt fàcil, i no és fàcil, no és fàcil. Sí, sí, sí.
És un picapedra.
Llavors, bueno, va ser això, se'ns acaba un contracte i allà et planteges de dir, vas a un espai igual o ens plantegem fer un pas més enllà? I què vol dir un pas més enllà? Vol dir que hi caben més coses en el projecte? Què s'hi suma si ampliem... en metres quadrats i busquem algú que faci créixer, no? Què vol dir créixer? Bé, i allà et planteges coses i suposo que veus quines ressonen amb tu i dius, doncs sembla que sí, que formació que ja ho hem estat fent, portem 8 anys. Creació, també, perquè tenim com, amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell, un espai de residències artístiques, que durant l'any hi ha certes companyies que fan ús de l'espai, o sigui, és una sessió d'espai. I llavors vam dir, sembla que...
Què ens falta?
Sí, què falta allà, què falta? La quarta pota, quina és aquesta quarta pota? I aquí la Núria és quan ja va entrar més amb molta més presència en el projecte i era per justament... fer créixer aquesta pota o aquesta branca d'exhibició artística.
Doncs, Núria, parla-me'n. Jo volia parlar-vos d'una peça, perquè anava equivocat, pensava que ara en feia una, però resulta que no, que són quatre, que esteu fent pràcticament de cop, no? Pensava que ja seria la idea de quatre peces, sí, però una darrere l'altra, i no.
No, heu
dit, vinga,
llençat.
Tot de cop.
Ens hem llençat a la piscina.
Parla-me'n, Núria.
Hem arrencat. La primera de totes ha sigut Cartes d'amor, que la recuperem amb l'Enric López i la Montse Martínez del Teatre del Sol. S'ha de dir que és una de les obres que s'estava fent quan el van tancar. Llavors, agafem testimoni, ara, no? Del Teatre del Sol.
Sí, o relleu.
El relleu. Sí, ens agradaria poder arribar a ser el relleu del Teatre del Sol, òbviament. Clar. I hem agafat aquesta proposta, que és molt íntima, i ells estan meravellosos. Fem dies comptats, de fet, ja ho hem estrenat aquest cap de setmana passat i l'altre, i ara ve el 5, 6 i 7 de desembre, o sigui, que acabem amb aquests 3 dies de colofón final, però també seguim fent altres cosetes, o sigui, a part de Cartes d'amor, hem fet amb la companyia Tips, han fet la reposició de monòlegs des de Gaza, els quals part dels beneficis se'n va directament a una companyia teatral d'allà. I arrenquem també amb un musical infantil del Xavi Clapés, que es diu El Pixaner. Sabem que no és com el Llaminer de Sabadell, però, escolti'm, no, és una història molt divertida per petitons, de 45 minutets, musical també i amb cançons.
Petitons, quines edats? Totes les edats?
Jo faria uns 2, 3, fins a 7 anyets.
Molt bé.
Jo crec que sí. Parla del talent, també, del germà desplaçat del caganer, o sigui, és divertit, és
que
divertit,
guai.
La veritat. I llavors també tenim I per allí passava un gat, que són unes llegendes que les narren la Núria Recomora i la Júlia Santacana, també dues sabadellenques. Tot molt de la ciutat, realment. Apostem pels talents que tenim aquí i per les companyies que s'hi dediquen professionalment, amb molta il·lusió i moltes ganes, la veritat.
I això de gestora, programadora, com està sent aquest inici? És a dir, tu en què t'estàs fixant?
Productora, també.
Productora, no?
Sí, bueno, i tota la llarga llista que no acabaríem, suposo, de coses que...
Sí,
paletes, sí, sí. No? Segur, també.
Relacions públiques, xarxes,
de tot.
Aquí ens ho maneguem tots, entre tots.
Secretària, vicesecretària...
Ah,
Exacte. La junta, sí, sí.
Vinc d'escombrar la sala, també, o sigui, neteja... No, és una cosa que agafes amb molt de carinyo. Llavors, ho fas tot. Vols abarcar tot, però també s'ha de dir que, bueno, de dilluns a diumenge i suma i sigue, amb molta il·lusió, també intentant gestionar i recolzant altres teatres. Aquesta setmana, per exemple, cartes, llavors hem anat a veure Ducado a la bàscula també, hem estat amb els nens que venen entre setmana, hem fet els monòlegs des de Gaza, hem assajat també el pixaner, o sigui, déu-n'hi-do, frenètic, però s'ha de dir que potser aquest frenetisme m'agrada.
Sí.
Tinc aquí una mica de... una mica de contracor, no?
T'agrada, no?
De...
T'encanta,
Però molt contenta.
Sí, i en això de dir, quina línia voleu seguir? És a dir, és sobretot de talent local, emergent, etc, o us agradaria seguir alguna línia temàtica, centrar-vos en alguna cosa, no? Perquè d'aquestes quatre, dues són infantils, no sé si aquesta línia la voleu explorar o no sé què havíeu pensat.
Els infantils ens agraden per fer-ho matinals, perquè trobo que també és una alternativa poder tenir alguna cosa més petitó aquí al centre de Sabadell per llavors poder anar directament a fer un vermut amb els teus fills i tot.
Molt bé, exacte.
Però sí que apostem molt per talent local, per companyies petites i emergents, i ens agradaria també enfocar-nos una miqueta cap a un públic adolescent, perquè creiem... El nostre públic de l'escola és molt adolescent i trobem que, ostres, seria molt interessant poder apropar propostes, no?, que ells els moguin, que signifiquin alguna cosa per ells i que també els hi aportin alguna coseta en aquest públic tan estrany, no?,
sí,
desconegut,
sí, sí, sí.
Que costa a vegades dir, ostres...
Bueno, ja van sortint... Mm. Últimament sí que van sortint projectes o obres dirigits a aquest públic. No sé si fins fa poc justament hi havia un... no em facis dir l'obra, en el Teatre Nacional de Catalunya.
Tàrcius.
Tàrcius, exacte. Que anava sobre el suïcidi en aquestes edats. Llavors, jo crec que sí que va sortint cada vegada i comencen a haver-hi més obres dirigides a aquest públic, però una vegada més, pues en aquest cas amb teatre, a adolescents és que hi ha com aquest buit, hi ha com aquest buit que no
és el gran tema, sí.
Que no hi ha, que llavors ells no tenen espai a on empatitzar, on entendre's, a on reflexionar. En aquest cas des del teatre,
Sí, sí, clar, no sembla que s'hagi de passar, no, d'anar a veure els Tres Porquets, a veure un Segarra.
Vull
dir que no hi ha aquest espai al centre.
És l'impàs aquest estrany, no?, que a vegades també ens passa a nosaltres quan busquem material per fer-ho amb joves, de, ostres...
La recerca de material és molt difícil.
Sí, clar. Sí.
Molt difícil. Sí,
i penses, bueno, pues algú, no sé, una mica més light, però no, és que realment ells volen parlar d'aquests temes, que els mouen, temes que són difícils d'afrontar, el temes com el suïcidi o el tema és com el bullying, o sigui, tot això són temes que, ostres, pues que si els podem expressar en teatre i ells poden dir la seva, i també des de classe treballar-los, no?, treballar-los amb tot el que implica emocionalment, trobo que, ostres, estaríem molt contents i satisfets si podem apropar aquestes noves generacions al teatre i que els mogui realment.
Una de les potes que és, de fet, amb la que va començar, que és la formació, que en seguiu fent, suposo que és una de les grans potes també del projecte, no és formació només per nens, un extraescolar per passar l'estona, si podeu explicar breument, perquè feu formació per totes les edats, feu formació per accedir a les proves
de l'Institut del Teatre,
etc. Quina formació feu?
O sigui, nosaltres, quan vam començar, era això, a partir dels 12 anys, dels 12 fins als 17, abarcàvem només estius, i d'allà pues, es va ampliar a la resta de l'any, que és quan vam acabar trobant un local. I d'aquí hem anat creixent, és a dir, tenim aquestes edats, de 12 a 17, de formació teatral, i llavors ara hem ampliat fins als 8, o sigui, a partir dels 8 anyets ja tenim certs artistes per allà que tenen molt clar que no, jo és que jo vull ser, o a mi m'agradaria acabar-m'hi dedicant, o sembla que les arts escèniques és algo que em crida molt l'atenció. Llavors és quan ens troben perquè segurament tenen aquest punt de projecció més cap al futur, no? Llavors, des dels 8 fins als 18 podríem dir que tenim aquests petits artistes o joves talents que s'estan allà formant per poder fer unes proves de l'Institut Teatre, que també tenim una persona, Marçal Bayona, que que acaba fent com l'acompanyament. Uh-huh. I llavors, pues, obrim també a la franja d'adults, des dels 18 fins als...
Fins als 115.
Sí, per dir un número, per dir un número. Perquè sí, sí, tenim grups de totes les edats, sí, sí, de totes les edats. Tant de persones que ho volen com a hobby, com una... un dia a la setmana, i adquirir eines, perquè llavors aquestes eines ells les porten llavors en els seus grups segurament amateurs.
O a nivell personal.
O a nivell també. Personal, com a creixement. I llavors pues, també, pels grups d'adults també tenim com unes formacions de 2 dies a la setmana, que per nosaltres és com un curs, li diem eines per lector, amb el qual són persones, o els perfils que ens arriben són persones de, ostres, sempre m'ha quedat això i vull anar una mica més en sèrio. O sigui, vull agafar eines, però
de veritat.
Sí, com anar una mica més enllà. Llavors tenim això, 2 dies a la setmana amb el que poden entrenar i anar més a fons.
I aquest any també tenim un laboratori de creació amb el David Maqueda,
sí,
que són antics alumnes, no?, que ja porten anys amb nosaltres, que s'ha fet un grupet molt reduït.
S'ha fet companyia.
Exacte, s'ha fet companyia i ells estan explorant actualment a veure quin espectacle que l'acabaran representant a la sala.
Que estaran en programació a la sala. És a dir,
cobrir
també tenir...
tot l'espectre, no?, de la creació, des de la formació, la rebuda... Doncs escolteu, tota la informació que vulgueu conèixer d'Àrtic Teatre, articteatre.com, i també el seu Instagram, que és Àrtic Teatre, així de senzill us ho posen. Marc, Núria, moltíssimes gràcies per venir, per explicar-nos tot el projecte i totes les coses que esteu fent, i sobretot moltíssima sort en el futur.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I fins aquí l'Amunt al Taló d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a Elvira Franc, Pol Juera, Marcel Castillejo, Carlota Gorgori, Laura Lozano, el nostre tècnic Toni González i qui us parla, Bernat Pareja. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltalo.sta i també a Facebook. Tornem ben aviat amb més gent teatrera i parlant de les novetats dels escenaris locals. Molt bona nit!